Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Normalitat en l'arrencada de les eleccions a l'Aragó, les primeres anticipades en 40 anys. El PP busca no dependre de Vox per governar, tot i que les enquestes auguren un ascens de l'extrema dreta. El vot per correu ha caigut. Enviat especial a Saragossa, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. El vot per correu ha baixat una tercera part respecte a les darreres autonòmiques. Si fa 2 anys i mig van votar a distància prop de 30.000 persones, ara ho han fet menys de 20.000. Una baixa participació que podria afavorir principalment a les dretes i consumar una victòria del popular Jorge Azcón, que ja animava a llegir els resultats d'avui en clau estatal.
Nunca ha habido tantos medios de comunicación como hay hoy, ¿no? Es evidente que hoy son las únicas elecciones que se celebran en España y eso va a hacer que el resultado que tengamos en Aragón tenga un eco nacional que de otra forma no tendría, es evidente.
Cristian Roldán Tomás, Catalunya Ràdio, Saragossa.
Repassem més notícies amb l'Ivan Olmos. L'Iran es planteja ara aturar les negociacions nuclears amb els Estats Units si Washington continua amb les amenaces i les sancions contra el país persa.
El cap de la diplomàcia iraniana ha qüestionat avui la seriositat de la Casa Blanca en les converses a dues bandes. Abbas Araghchi també ha criticat la política de l'administració Trump d'aconseguir la pau mitjançant la força. Ho ha dit l'endemà que l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff, i el seu gendre, Jared Kushner, visitessin el portaavions Abraham Lincoln davant de la costa de l'Iran. També aquest cap de setmana, Trump ha firmat una ordre executiva per imposar nous aranzels als països que facin negocis amb Teheran.
Desarticulat un grup criminal a Mallorca que es dedicava a explotar sexualment dones immigrants sense papers.
La banda les enganyava amb ofertes de feina falses en hostaleria a Espanya i després les obligava a consumir drogues i a prostituir-se. La Guàrdia Civil va fer 3 escorcolls a diferents domicilis repartits per l'illa, on van confiscar, a banda de diners i droga, diverses escopetes i rifles. S'ha detingut 5 persones acusades dels delictes de tràfic de persones, tràfic de drogues i blanqueig de capitals i s'ha alliberat 12 dones. La investigació apunta que el grup podria haver explotat unes 50 víctimes en total.
I els tailandesos tenen avui una doble cita amb les urnes per decidir si canvien la Constitució i per escollir nou govern.
El primer ministeri interí ha convocat eleccions anticipades després d'un període d'inestabilitat política, amb 3 dirigents en menys de 3 anys. La gran favorita dels comicis tailandesos és una plataforma jove i progressista, el Partit del Poble, seguida del Partit Conservador. Això sí, sembla que cap de les dues formacions aconseguirà la majoria absoluta, i això obligarà el guanyador a buscar socis per governar, en un país molt marcat pels grans poders de la monarquia i de l'exèrcit. Les eleccions d'avui són una prova per a la democràcia a Tailàndia, que escull entre la ruptura amb els poders tradicionals i el continuisme.
I Balsareny, al Bages, tanca avui la festa dels traginers amb un concert de cloenda a càrrec de Nacho Terrés and the Wireless. El líder dels Gossos i 4 músics més homenatjaran el mític Bob Marley en un concert a ritme de reggae que començarà a les 6 de la tarda a la Taverna del Traginer de Balsareny. És el punt final d'una pila d'actes que des de dijous passat posen en valor el desaparegut ofici de traginer, una figura imprescindible antigament per transportar càrregues i mercaderies. I els esports, Albert Benet.
El Barça referma el liderat de la Lliga de Primera després de guanyar el Mallorca per 3-0 ahir al Camp Nou, amb gols de Lewandowski a la primera part i de Lamine i Bernal a la segona. El gol de Bernal és el primer que marca com a professional amb el primer equip del Barça. El partit al Camp Nou també va deixar el debut d'un altre jove format a la Masia, el migcampista Tomi Marquès. Avui ja jugarà el València-Madrid amb l'equip madridista a 4 punts del Barça i també un partit que s'hauria hagut de jugar ahir. El Sevilla-Girona va quedar suspès per l'alerta meteorològica a la ciutat andalusa. Entre els partits d'avui també destaca l'Atlètic de Madrid-Betis a 6:45. El rival dijous que ve del Barça, el Metropolitano, es torna a enfrontar a l'equip que va golejar dijous per 0-5 als quarts de final de la Copa. Ha jugat ahir Real Societat 3, Elche 1. A la Lliga F, avui es juguen els partits Real Madrid-Espanyol a les 4 de la tarda i per Esport 3, i Real Societat-Badalona també a les 4, i també es podrà veure per la plataforma 3CAT. Més tard, a les 6, Logroño-Barça. També avui el Barça d'handbol jugarà la final de la Copa d'Espanya contra el Valladolid a 2:45 del migdia. A l'ACB, Lleida-Manresa a les 12, Joventut-València a 1:45 i Barça-Bàsquet-Girona a 7:00. El Barça sabrà avui el seu rival a la Copa. Juga el Gran Canària a Baskonia. Si guanya el Baskonia, el rival del Barça serà Lokomotiv Múrcia. Si perd el Baskonia, serà l'equip basc el rival. A la Lliga Femenina, Joventut Estudiantes a 6:00. I als Jocs Olímpics d'hivern, avui debutarà la catalana Nora Cornell a 8:15 del vespre en la prova Big Air de surf de neu.
Fins aquí les notícies.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11:06.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio, passen 7 minuts de les 11, quan la llum s'apaga es desperta un nou món, cada diumenge al migdia fem l'eclipsi, i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un balança que va arribar al món un diumenge de lluna minvant, un home que va néixer el 4 d'octubre de 1953, i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.
Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love.
Avui a l'eclipsi del suplement, Josep Cuní, bona nit.
Bona nit, Roger Escapa.
Què tal, com anem?
Encantat de la vida.
Vaya con Dios, és una manera d'acomiadar-se?
Sí, és una manera també de saludar, és una manera, en fi, una manera molt convencional a una part de l'Amèrica Llatina.
Tu t'has acomiadat mai amb un vaya con Dios?
No.
La part espiritual de Josep Cuní, en quin punt està?
En Josep Cuní interior. En el Josep Cuní interior. No transmeto l'espiritualitat als altres, la que pugui tenir jo, si és que en tinc, que també és un dubte existencial. I perquè aquestes són coses personals i transferibles.
Però en què creus tu? Creus en una vida més enllà? No ho saps?
Depèn del dia, saps? O sigui, jo em moc entre creure i dubtar. Com diu un amic meu italià, diu: jo sóc catòlic no creient. I em sembla una definició realment espectacular. Perquè un creu en la mesura que vol creure, que sap creure, que pot creure, però manté unes tradicions, manté una cultura que és fruit d'una tradició, d'una cultura que alhora és eminentment cristiano-catòlica, no? Agradarà o no agradarà. I creure, crec que hi ha alguna cosa, no sé quina.
Creus que no s'acaba tot aquí, el dia que morim?
Sí, però quan penso això, aleshores reapareix un dels meus avis que deia: home, en el més enllà no s'hi deu estar tan malament perquè ningú no torna. Però alhora ell també deia: però no cal anar-hi per comprovar-ho, no? Doncs bé, hi penses, no hi penses, no forma part de les meves prioritats mentals pensar en aquestes coses.
A missa no hi vas?
No, hi vaig anar molts anys, i a més feia d'escolar, i llegia l'epístola, i a partir d'aquí doncs va començar, suposo que, la potenciació de la meva vocació.
Hi ha un moment de trencament? Hi ha un moment de trencament amb la religió, amb l'Església, amb la teva adolescència? No,
jo no sento que hagi trencat, no. Hi ha moltes coses de la religió, de les religions en general, que no m'agraden, i de la religió catòlica, que és la meva, malgrat tot el que hagi dit, que també, evidentment, et fa no només dubtar, que et fa estar en contra de determinats posicionaments. Però entenc que hi hagi una estructura, entenc que hi ha necessitat de fe i que cada vegada torni més la fe, perquè també cada vegada el món és més complex i es necessita elements no sé si de protecció, és que anava a dir de protecció, però les paraules en aquests casos sempre em semblen una mica traïdores. Diguem que necessites tu un element de referència, no? Encara que sigui per superar algun moment important.
O de dificultat, sí. L'Esperit Sant, has tingut la sensació de que t'ha aparegut alguna vegada en algun moment de la teva vida?
Sí. Em va aparèixer el mes de maig passat a Roma. Era uns dies entre la mort d'un papa i el conclave següent que l'Esperit Sant devia estar de vacances o descansant després de tanta intensitat i em va il·luminar. Sí, així ho he explicat a les persones més properes. Em va il·luminar per dir-me, Josep, plega del dia a dia de la informació, del dia a dia de la ràdio... I va ser a Roma, precisament. Jo faig el GAC. És evident que vaig prendre la decisió a Roma, que ja la tenia molt madurada, i aleshores explico, em va dir, per què? És que, mira, vaig ser a Roma entre la mort del papa i el conclave següent i devia estar desvagat l'Esperit Sant, que em va dir, Josep, ara és el moment. Per tant, se'm va aparèixer aquí, fixa't.
Aquest moment en què prens aquesta decisió, el recordes, el tens clar? És a dir, aquest moment Esperit Sant, què és el que et porta a prendre aquesta decisió? És un cúmul de circumstàncies?
Sí.
O hi ha una aparició?
No, hi ha una aparició. No, això no. Jo no he sigut mai de rampells. I les poques vegades que he tingut alguns rampells, després me n'he penedit. O sigui, no, sóc persona que madura les coses, o crec que maduro les coses, de vegades potser excessivament, massa temps, perquè si hi ha alguna altra persona pendent del que jo hagi de decidir, clar, jo també he d'entendre que a l'altre se li pot fer eterna aquesta espera, no? Però vaig creure amb aquest gag, o vaig fomentar aquest gag, precisament per les circumstàncies professionals que en aquell moment estava vivint. I a la ciutat on les estava vivint.
Quan el Joaquim Maria Puyal va plegar, va dir que el Puyal ja no existia, que ja no parlava. I a partir d'aleshores només quedava el Quim. Tu que portes tantes dècades a la primera línia, has tingut mai la sensació d'aquest desdoblament d'un Cuní i d'un Josep?
No, perquè jo ja no sé des de fa molts anys si el Cuní és conseqüència del Josep o el Josep ja era conseqüència del Cuní. I com que estic en aquesta mena de dinàmica que en alguns moments...
El Puyal, el Puyal el va matar, el Puyal? És a dir, el Quim va matar el Puyal, sí, quan va plegar?
Sí, ho sé. A veure, jo crec que ell creu que va matar... Però, en fi, això no ho he parlat amb ell, però una cosa és el que tu puguis creure que estàs fent, una altra cosa és el que pugui percebre un altre. En tot cas, per l'altre, siguis l'un, siguis l'altre, serà record. I és que t'ho sé.
El Josep no té ganes de matar el Cuní.
És que si mato el Cuní, mato el Josep, pel que et deia abans, no? O si mato el Josep, mato el Cuní. És que no ho sé, vull dir, és que hem anat junts.
Tu que ets balança... I parlant de pesos, la part personal i la part professional està equilibrada ara que comences a fer balanç?
No ho ha estat mai. No. Hi va haver una època que, per allò del políticament correcte, em va semblar que no era prudent acceptar-ho. I aleshores deia, no, va arribar un moment que prou de trampes al solitari. Una cosa va lligada a l'altra i m'he lliurat molt més a la meva vida professional que a la meva vida personal, dissortadament per aquells que m'acompanyen. I també per mi.
No és un moment de cobrar-se factures i crec que aquest és un aspecte que hem tocat ja en altres entrevistes.
No cal. Perquè ja
sí.
Com dirien a Madrid, me basto y me sobro per passar-me jo les factures.
Digue'm una cosa, ara que... Retirada no és la paraula que hem de fer servir amb Josep Cuní, simplement ha deixat els diaris. Crec que és important remarcar-ho. No ho trobes una mica a falta? No. Tal com està el món, que jo em presento aquí un dissabte al matí i un dia segresten a Nicolás Maduro. L'endemà hi ha un temporal de neu i de pluja que en portem tres amb el que portem d'aquest 2026. Una crisi de rodalies sense precedents.
Saps què passa? Que jo ja vaig ser-hi quan van segrestar Noriega. Jo ja vaig ser-hi...
Sí, lo de Maduro ja ho has viscut, tu.
Clar, jo ja vaig ser-hi quan hi va haver la gran crisi de rodalies, no sé, fa 15, 10, 13 anys enrere. Jo ja vaig ser-hi quan hi va haver unes altres inundacions, i unes altres, i uns despreniments de llaus, i no, totes aquestes coses. És que ja tinc la sensació d'haver-ho explicat tot, no una ni dues, sinó moltes vegades. I, per tant, sí, canvien les circumstàncies, hi ha elements nous, hi ha molta més facilitat informativa que et permet la immediatesa, que et potencia, que et promou la immediatesa. Però continuem donant voltes, en el fons, sobre les mateixes coses. Canvien els noms, però canvien poques circumstàncies en relació segons quins noms, per exemple, l'àmbit de la política. És molt semblant... Em sembla a mi aquesta etapa de Pedro Sánchez a l'última etapa de Felipe González. Això vol dir que s'acaba, que és la fi d'un cicle polític a Espanya amb els socialistes? No ho sé, i ja es veurà. Però, en tot cas, allà, no, ara no hi ha Gal i ara no hi ha ETA, afortunadament. Però ara hi ha, com llavors, corrupció, ara hi ha, com llavors, una pressió de la dreta, que ara més bé amb l'ultradreta, es donava per amortitzat el Felipe González, com ara es vol donar per amortitzat el Pedro Sánchez. Una diferència substancial, en canvi, és que el Felipe González ja volia plegar, i no va poder, sembla. I, en canvi, el Pedro Sánchez no sembla que vulgui plegar. Però, fora d'això, la majoria dels titulars del dia a dia... de l'erosió del contrari, ja hi eren.
No et sorprèn el que passa als Estats Units? Vull dir, això també tens la sensació d'haver-ho viscut, un Donald Trump?
No.
Tu que sí, ja has viscut, perdó, precisament als Estats Units?
Per parts. Sí que em sorprèn, parcialment. Perquè aquests Estats Units que ara ens sorprenen, també hi eren, eh? Estaven somorts, no se'ls feia cas. És com si d'alguna manera... i a veure si ho sé explicar, això, eh? Perquè he donat unes quantes voltes. És com si, d'alguna manera, ara fossin els de Kansas els que governen. I quan dic els de Kansas, no vull dir necessàriament que siguin de l'estat de Kansas o de la ciutat de Kansas, eh? Vull dir que de l'Amèrica profunda, de les conviccions de l'Amèrica profunda que sempre han estat allà, que et deien, jo no vaig a Nova York perquè és la ciutat del pecat, o els valors que nosaltres tenim... els de les dues costes se'ls estan carregant. Em sorprèn, no la beligerància, em sorprèn el descrement, saps? Però no, en canvi, la beligerància d'una gent que, quan et perds per Oklahoma, quan et perds per Wyoming, quan et perds per New Mèxic, o per algunes zones de New Mèxic, o per Colorado, o, en fi, o per les Dakotas, en fi, o... per moltes d'aquestes zones, per Nebraska o per Arkansas, doncs, i parles amb la gent, ja vaig anar a preguntar-los per què havia guanyat Trump fa 8 anys.
Sí, me'n recordo, vas fer aquell documental.
I per què va guanyar Trump? Doncs perquè alguns volien tornar a recuperar aquesta essència, que ara es demostra de manera més beligerant, i uns altres perquè estaven cansats que els enganyessin. Jo sempre poso l'exemple de Wyoming. Wyoming era un estat que votava eminentment demòcrata. La senyora Hillary Clinton, candidata, va dir, escolti, vostès viuen del carbó, han de buscar una altra cosa perquè el carbó és contaminant, el carbó s'acaba. Va anar Trump i va dir, si vostès em voten, el carbó no s'acabarà. Si el 90% de la població de Wyoming viu del carbó, tu, encara que les teves conviccions siguin demòcrates, i depens del sou d'extreure carbó de la mina, què fas? Busques el vot pràctic, no? Doncs aquestes circumstàncies també han d'estar presents en les anàlisis. No tot s'empara en les grans qüestions que són molt importants i que a mi m'interessen molt de la geopolítica i de la ciència política en general. Perquè, mira, l'altre dia amb el Pol Borillas, per exemple, el director del CIDOP, ho parlàvem. Bé, la ciència política en aquest moment, què explica en relació a què és Trump, si Trump el que fa és carregar-se totes les explicacions que dona la ciència política? O quasi totes.
És evident que Josep Cuní, l'adrenalina de l'actualitat encara el mou, i només cal sentir-lo per comprovar-ho, Però encara que ens n'haguem oblidat, això és l'eclipsi del suplement. I a l'eclipsi hi passen algunes coses, com per exemple que el convidat ha d'escollir una cançó per sortir de festa. I atenció a la tria de Josep Cuní, perquè a mi, si més no, m'ha sorprès. T'he de dir que no et veia en un d'aquests quatre concerts que faran Oques Grasses a l'Estadi Olímpic.
Per què no, si a més coincidirà amb el meu aniversari?
Ah, sí? Què dius? Pues si tens entrades, eh?
Jo dic que coincidirà amb el meu aniversari.
T'hi no. veurem o no?
No ho sé, encara.
T'hi podríem veure.
No, sí, no he comprat entrades, vull dir.
Convideu, sisplau, Oques Grasses. Josep Montero, convida Josep Cuní, que vol venir, no té entrada.
No vaig participar en aquella bogeria que celebro d'altra banda d'acabar-se les entrades en poca estona. Sí que eren aquests micròfons a la tarda amb en Garriga, que van trucar al promotor al Neo Sala, que va explicar un sopar de duro. En fi, aquestes històries que els que ja portem uns quants anys també ho hem sentit. No, nosaltres no hem tingut mai present un segon concert, ens veurem obligats per les circumstàncies. Com si realment d'avui per demà sabessis que l'Estadi Olímpic estarà lliure i demà passat tornarà a estar lliure. Home, per favor. Vull dir, ja tots som una mica grans. Està bé jugar al màrqueting i a promoure tota aquesta capacitat de reacció que es vol fer creure, però una cosa així tampoc s'improvisa tan fàcilment.
En qualsevol cas, t'agrada Oques Grasses.
Sí.
Seria el titular i és la cançó que has escollit per una nit de festa.
Sí, tu em vas dir que tinguis...
Sí, una nit de festa. Una nit de festa.
Triar moltes més, però aquesta em va semblar atractiva.
Quins elements hi hauria en una nit de festa de Josep Cuní, ara mateix, a banda d'Oques Grasses?
No gaire alcohol... també t'ho diré.
Una miqueta, per això.
Sí, home.
Una copeta de vi.
Sí, però no, és que no... Sí, no, l'alcohol a mi em provoca unes reaccions. A mi, en general, em provoca son.
D'això va l'alcohol,
Sí, però em provoca son, saps? O sigui, aquesta és una qüestió...
Tota la vida. I tu amb la son no t'hi relaciones bé.
És que he tingut molts problemes amb la son i encara els tinc, ara, per haver dormit relativament poc durant molts anys de la meva vida. I ara tinc uns...
Quins horaris fas, ara? O sigui, tu que has fet tots els horaris possibles,
no,
ara que pots triar horari, a quina hora vas a dormir i a quina hora et lleves?
No he fet tots els horaris possibles.
El del cap de setmana no l'has fet?
He fet tots els... Sí. He fet tots els horaris impossibles.
Ah, d'acord.
Els possibles, 9 to 5, no l'he fet mai. Saps? O sigui, no, això no ho he fet mai. No, matino, em llevo a les 7 aproximadament, després de llevar-me a les 3 l'últim any.
El pitjor de tots, quin creus que és? El pitjor horari que has fet mai, a nivell físic,
Sí, jo no he estat mai noctàmbul. Mai. Ni de jove. O sigui, jo quan era estudiant, em posava el despertador a les 4 o a les 5 de la matinada per estudiar, perquè a les 10 de la nit sempre he tingut son. Per tant, l'horari per mi més difícil ha estat l'horari de vespre-nit, l'horari de televisió de vespre-nit. Aquest ha resultat molt difícil, perquè quan arriba l'hora de començar, jo ja tinc la sensació que és el segon horari del dia. És com si fes dues jornades, saps? Perquè al matí...
Canvi, llevar-te a les 3 no és un problema.
No, llevar-te a les 3 és un problema sempre, perquè no és hora. O sigui, les 3 és aquella hora que si no la vius no existeix, la dorms, per tant et passa de llarg. Les 4 també, A partir de les 5 les coses ja canvien, però aquests horaris són mortals, sobretot perquè et marquen el ritme del dia.
T'ha portat conseqüències per la salut, aquests horaris tan fotuts i durant tants anys?
No directament, però sí que, home, porta una certa fatiga física. I si, a més, hi ha alguna nit dorms menys del que hauries de dormir, hi ha també una fatiga mental.
La millor nit de la teva vida?
Jo amb això sóc molt dolent, com si em diguessis la pel·lícula, el llibre, el disc... No ho sé. Vull dir, ara te'n diria un i d'aquí un minut te'n diria un altre i després en recordaria, trucaria, dia per cert, era un altre. Però n'hi ha hagut moltes, però sempre vull pensar que la millor encara ha d'arribar.
Això és una manera d'entendre la vida.
Això és creure en el futur. Malgrat que sigui incert per naturalesa, com em va ensenyar l'hermano marista a primer de batxillerat.
Què voldries que et passés en aquest futur? Què t'agradaria que passés? Ara que ja els teus objectius ja no són professionals, suposo?
Sempre tinc objectius professionals.
Encara ara?
Sí, encara ara.
Què vols fer ara? Sí. Què et queda per fer, Josep?
Infinitat de coses. Infinitat de coses, que et penses que tot comença i acaba amb el que he fet? No, home, no. Jo he fet moltes coses, però n'he fet menys de les que hagués volgut fer. Però les he fet de manera tan intensa i en alguns casos de manera tan perllongada que sembla que n'hagi fet moltes. Però tens una mica la sensació que només n'has fet una. No?
Vols tornar a ocupar?
He fet programes de ràdio i televisió. Punt, he fet això.
Tu et vas inventar la graella d'aquesta emissora una mica, no?
Sí, això diuen, sí.
Ja t'ho dic jo, sí, sí.
Si és
el matinal, si no, però, si no, però m'han explicat l'estructura del matinal una mica, no? Aleshores, el matí era el matí de Josep Cuní, no era el matí de Catalunya Ràdio.
Sí, això, la decisió no la vaig prendre jo, aquesta concreta, perquè jo, malgrat tot, sempre he tingut un cert pudor, encara que no ho sembli. Però sí, a veure, era una època molt interessant, perquè anàvem per la via amb prova-error. No teníem mecanismes. L'EGM va venir poc després i t'aportava quatre dades sobre qui t'escoltava i per què t'escoltava, però no era un mecanisme en el qual, com ara, tu puguis treure moltes més conseqüències o puguis analitzar exactament el per què passa moltes coses. I també què feien els altres, però sobretot què es podia fer que encara no feia ningú. I això és aquest va ser el motor que ens va empènyer a nosaltres. Què podíem fer que encara no fessin els altres? Però no fessin els altres aquí, però que ja ho feien a altres llocs.
Tornaries a ocupar un despatx ara o és un dels objectius professionals que et queden per fer?
No, jo vaig ocupar un despatx en aquesta casa 5 anys.
Mentre dirigies el programa, no? És a dir, dirigies i eres cap de programes.
Sí, vaig aquí 10 anys. Els 5 primers vaig fer compatibles les dues coses.
I ara hi tornaries a dissenyar una graella o...
No ho sé, no m'ho plantejo, no m'ho he plantejat, però vull dir que no són coses que m'hagi de plantejar, vull dir, segurament m'hauria de plantejar ara aprendre coses que em permetin viure més tranquil i sense obligacions, no? I això per mi seria una obligació i també seria un repte, i els reptes sempre m'han motivat, ho he de dir. Les circumstàncies són diferents i són... Sí, aparentment són més senzilles perquè hi ha més mecanismes, però crec que intel·lectualment són molt més complicades.
Què vols dir amb això?
Vull dir amb això que el concepte prova-error ara ja no te'l comprarien. Perquè quan hi hagués l'error, tots els que voldrien mostrar que has fracassat es llançarien sobre teu i et destrossarien. Això de les xarxes socials...
Hi ha menys marge
té molts elements molt positius. Però utilitzar-les per acarnissar-se sobre els altres és terrible. És terrible. I això demostra que hi ha molt mala llet. Sempre hi ha sigut, eh? Tampoc no estem descobrint res. Però ara es manifesta des de la impunitat.
Va, una altra cançó, Una nit d'insomni. Speak low when you speak low. Summer day withers away too soon, too soon. Speak love when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart. Aquesta és una cançó dels anys 40 de Carl Weill, el que va ser el músic que acompanyava Bertolt Brecht, que per cert van acabar fatal, i que van fer coses meravelloses i que van ser els grans capdavanters de la música alemanya de la primera part del segle XX. Però és una cançó que, en fi, que ha cantat molta gent, des de la Barbra Streisand al Tony Bennett o al Frank Sinatra, però que aquesta versió de la Carmen McRae sempre m'ha semblat molt atractiva perquè no sona una cançó dels anys 60, i en canvi és una gravació dels anys 60. Aquesta part sí, eh? Aquesta sí, amb aquest canvi. I d'altra banda, això de Speak Low, When You Speak Low, i que en un moment determinat dius, s'acaba la pel·lícula, baixa la cortina, i jo el que continuo esperant és que tu em parlis fluixet, però que em vagis parlant, no? Em sembla que té una condensa una sensibilitat especial. I que encaixen totes aquestes nits d'insomni que deus haver viscut amb tots aquests girs horaris.
Sí, no anava a dir, però no sempre, precisament per aquests deshoraris, he tingut algú que em speak low, saps?
Jo, escoltant els teus programes de ràdio, sobretot, sempre he tingut la sensació que les cançons, que les sintonies les escollies tu.
Sí, sempre.
Que hi havia molta trompeta.
Sí, això és una història. Sí, les teves trompetes, diu el Basté. No, és que a mi la música orquestral sempre... A veure, jo em vaig formar a una ràdio amb la figura del muntador musical que marcava i que marcava una pauta, saps? I que et deia quan, i que t'ensenyava a quan podies i quan no podies parlar. I allà vaig aprendre unes quantes coses. A Ràdio Barcelona especialment, amb l'Albert Borràs, que era el muntador musical per excel·lència d'aquest país durant molts anys en aquella casa històrica. Una sintonia no és una sinfonia, era un joc de paraules però molt significat. Una bona sintonia no ha de tenir un instrument solista, de la mateixa manera que no pot ser una cançó cantada. Això després s'ha alterat i hi ha hagut qui hi ha optat i en alguns casos amb molt gran encert. Però sí que t'ensenyava a marcar, o sigui, a seguir la tendència musical, la cadència, millor dit, i saber quan podies i quan no podies parlar. I en aquest sentit, les grans big bands ajudaven molt, sobretot en un moment determinat, especialment en programes del matí, a despertar amb una certa alegria o acompanyar-te dient vinga, som-hi, que el que tenim pel davant és tota una jornada.
Quina ràdio escoltes avui? No em diguis totes.
És que és depèn. Depèn el dia, depèn el moment, depèn les circumstàncies. Algun dia no n'escolto cap, també t'ho dic.
I descanses, eh? Nosaltres, de vegades, algun dia també havíem de descansar de tu, eh? Segurament alguns oients.
És que jo crec que descanso de mi.
Ah.
Jo crec que ara...
No escolto, perquè si escoltes la ràdio et poses en acció d'ara hauria d'estar fent aquest, ara hauria de fer això, ara hauria de trucar l'altre, ara perquè li fa aquesta pregunta.
Home,
això et deu passar.
Sí, em passa. Sí, em passa.
Passa a mi.
Bueno, doncs diu molt a favor teu que et passi això, perquè de vegades quan això s'explica no es vol entendre. Esclar, tu estàs ets a casa i dius però que no veus que la pregunta que li has de fer és aquella altra? No li preguntis això. Deixa estar. Se t'acaba d'escapar. Aquest senyor o aquesta senyora se t'acaba d'escapar. No estàs rematant la jugada. T'estava a punt de dir i no has sabut llegir en la seva resposta.
Te m'estàs a punt d'escapar quan t'he preguntat quina ràdio escoltes.
La BBC.
Ah. Ah. Se m'ha tornat a escapar. I en català?
Va. Tinc traductor simultani.
Oh, que dolent que és. No, que bo que és, al contrari, que bo que és. Va, ben has guanyat. Nit tòrrida, cançó.
T'estimo. T'estimo. Sí. Potser amb timidesa. Potser sense saber-ne t'estimo i et sóc gelós i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta que jo
sempre m'ha semblat una grandíssima cançó. I en la línia tradicional de molts cantautors catalans que han tingut tanta o més popularitat per les seves cançons de protesta i de reivindicació que per les seves cançons d'amor, i que en algun moment determinat semblava que fins i tot els avergonyís haver fet cançons d'amor, després amb el temps tots ho han anat resituant, aquesta cançó del Lluís Llach m'ha semblat sempre una declaració fantàstica. Quan la va presentar, ell va voler fer creure que la dedicava al públic. I jo estic segur que la dedica al públic. El dubte que jo sempre li he preguntat és, i no m'ha contestat, si la va compondre pensant en el públic. Em sembla massa íntima com per pensar en una multitud. Però vaja, sigui com sigui, benvinguda a la cançó.
A quantes persones has dit t'estimo, tu, Josep?
Poques. em sembla una expressió massa forta com per utilitzar-la amb tanta facilitat com últimament sento que s'utilitza, no? Vull dir,
això és molt propi dels homes d'una època, eh?
Sí, segurament. Sí, no ho nego, eh? Vull dir, segur. Jo formo part de la mala educació sentimental d'aquest país. A veure, no ens enganyem. Però entre el que et volia dir és, acceptant aquesta puntualització teva, que em semblen expressions que si les utilitzes molt habitualment perquè sí, en el moment que les has d'utilitzar no tenen la força que haurien de tenir, perquè s'han gastat. O sigui, hi ha paraules que es gasten per mal ús. I aleshores, quan dius, això li diràs a tothom. I és veritat, ho has estat dient a tothom. Aleshores, quin és l'element diferencial de la mateixa expressió? En l'èmfasi que hi poses, en la intimitat que t'envolta, en el recorregut de la mà...
I l'última vegada que has plorat?
Em sembla que ara fa temps, però puc plorar, eh? No em costa gaire. No... Puc plorar, sí.
Què et fa plorar?
Home, em fan plorar, m'emocionen algunes escenes de pel·lícules, m'emocionen algunes pàgines literàries, em fan plorar els enterraments, per exemple, no? Sí, em sembla que és un moment també d'un xoc de realitat que, malgrat que ho tens ja molt assumit, quan arriba, fins i tot si ho esperaves, per circumstàncies dramàtiques que hagin avançat, el xoc és inevitable.
I amb la nostàlgia com t'hi relaciones?
La nostàlgia ja no és el que era i no he estat mai gaire nostàlgic. Per exemple, professionalment no soc gens ni mica. Si tu em pots recordar el que vulguis, i et dirà, doncs segurament deu ser veritat. Si vaig fer això, vaig dir això, sí. Des d'un punt de vista emocional, puc tenir alguns rampells de nostàlgia, que me'ls provoca molt especialment la música.
Té aquest poder, sí.
Sí.
Intentarem fer una mica d'exercici de nostàlgia, no perquè t'emocionis, sinó perquè enfrontar-te al teu arxiu d'aquesta emissora segur que és interessant també com un exercici arqueològic i històric, perquè són més de 40 anys de Catalunya Ràdio i la primera dècada la va protagonitzar aquest home que avui ha tornat als micròfons de casa seva. Així que, careta, som-hi. Marina Alaminos és la dona encarregada de fer recerca a l'arxiu de Catalunya Ràdio i avui el cercador hi ha posat la paraula Josep Cuní. Marina, bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tots dos. Sí, i mira, Josep, tot just parlaves de música. Doncs si us sembla, posem-hi una mica de música.
Valentinos.
Perquè parlàveu tot just del matí de Josep Cuní. Hem fet una mica de cerca a l'arxiu. La veritat és que tenim 200 entrevistes que s'hi conserven.
Només?
200 tot just a l'arxiu. Les hem escoltat, les hem recuperat. Us en porto unes quantes, no les 200, però sí que volíem fer aquest exercici de reescoltar-les aquest matí. Mira, si us sembla, comencem amb una entrevista del 23 d'octubre de l'any 1987. Una data assenyalada, perquè tot just aquell 23 d'octubre es complien 10 anys exactes del retorn a Catalunya del president Josep Tarradellas. 10 anys d'aquell Catalunya, Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Bé, doncs, al matí de Josep Cuní i passa això.
President Tarradellas, bon dia.
Bon dia.
Com va aquesta salut?
Bé. Jo sóc un home que em sé conformar amb tot, no? Estic bé, però tinc aquesta cama una mica ensupida, no? I això em fa que no pugui caminar com jo voldria. Bon conjunt, bé.
Però l'animareu aviat, d'aquest ensupiment?
Veurem. Sembla que és una mica difícil, no? Però, en fi, mentre pugui parlar, mentre tingui tot això d'aquí, tot el meu cap i el meu cor, com sempre, ja estic content.
President, abans de començar, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i per tenir l'amabilitat que sempre us ha caracteritzat. Ens agradaria, amb la vostra col·laboració els pròxims minuts, que gràcies al vostre testimoniatge personal ens ajudéssiu en la mesura del possible a tots els que vam viure aquella situació i a tots els que vam viure amb gran goig el fet d'ara fa 10 anys, no tan sols a mantenir, sinó a incrementar aquell bon record que tots mantenim, el bon record del 23 d'octubre del 77.
No sé si poder disposar.
Nosaltres...
Te'n recordes, Josep?
Sí, ho recordo perfectament, sí. Acabo de donar-me que vaig utilitzar el verb incrementar, que és un verb que em tinc prohibit.
Ah, sí?
Sí, però això ha sigut després.
Només t'has fixat en això?
Sí, bé, és que em fixo en els errors. I en aquest cas no és un error, o sigui, el rotllo que deixo anar sí és un error. Però vaja, no va ser fàcil, perquè el president Tarradellas... el president Tarradellas tenia una sèrie de fixacions. I aquesta casa l'entenia, com l'entenien molts altres sectors, com la ràdio del Pujol. I aleshores tot el que fos Pujol, doncs hi havia sectors que recelaven, i si aquesta era l'etiqueta que portàvem tots penjats, que els que érem a aquesta casa eren pujolistes, ni tan sols convergents...
Tu n'has portat unes quantes etiquetes?
Jo les he portat totes.
Això està bé, això diu molt a favor teu.
No ho sé, el que sí sé és que, com vaig dir un dia i no va agradar a ningú, escolti, jo no sóc de ningú perquè només sóc meu. I això també va ser interpretat com un acte de petulància, amb una frase de petulància, que ho és, sí, esclar, però era la manera de marcar distàncies, perquè si no tothom vol que siguis dels seus i si no hi ets dels altres. Escolti, perdoni, deixi que jo sigui de qui em sembli i tampoc no tinc cap obligació de dir-ho.
Aquest moment, Tarradellas, Cuny. Què més, Marina?
Doncs canviem una mica de registre. 20 de setembre, en aquest cas, del 88. Una altra data assenyalada, en aquest cas, perquè Catalunya Ràdio, aquesta casa, celebrava 5 anys. I es va organitzar aquell dia una actuació al Born, una actuació de Nina Simón, que no Simone.
Sí.
Per què Nina Simón i no Simone? Doncs perquè aquell dia també hi va passar això.
Es diu Eunice Kathleen Waymon, però gràcies a un nòvio de Puerto Rico que va tenir, tots la coneixem com Nina. Nina Simone. Is Nina Simone, good morning.
Good morning. My name is Nina Simone.
Nina Simone.
El meu nom és Nina Simone. És francès.
Doncs acaba ara de treure'ns d'una constant discussió que tradicionalment hi ha hagut sempre que s'ha parlat de vostè. Perquè inicialment, quan vostè se la va començar a conèixer en aquest país, se la pronunciava Simone. Després van sortir uns quants que es van dir experts i van dir que calia dir Simone i després van venir uns altres dient que havia de tornar-se a dir Simone. Però vaja, aquestes coses sempre resolen quan se li pregunten, evidentment, a l'interessat. Per tant, si vostè diu Nina Simone, a partir d'ara i per sempre més, Nina Simone.
My name is Nina, Nina, Spanish.
Nina.
For little baby.
Nina Simone. Un bebé, un nen.
That's my name.
Nina Simone.
Doncs Simón.
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 Simón. Simón és French.
Simón és francès. I Niña és espanyol.
A partir d'ara, doncs...
Vàrem organitzar un concert al Born realment memorable i abans va passar pel programa. I realment aquell concert va ser un èxit. I van quedar moltes persones al carrer. Clar, allò per nosaltres, per Catalunya Ràdio, era una injecció de vitamines, no? Perquè representava ja que la societat t'anava acceptant, no només des d'un punt de vista d'escoltar-te, que això més o menys ja ho anàvem sabent, sinó també d'acompanyar-te en tot allò que tu volies fer per tornar-los, no? I les cançons de la Nina Simone van suposar també un marc musical molt important perquè demostrava que aquesta casa tenia un interès que anava molt més enllà d'allò que només era en aquell moment català i que alguns ridiculitzaven dient que era catalanet.
Déu-n'hi-do la gestió dels egos dels divos i divas internacionals també, vull dir que aquí tens una experiència considerable, a l'hora de...
Sí, n'he tractat alguns, sí.
Com te'ls guanyes? És a dir, quan comença l'entrevista?
Generalment, tu ho saps, les entrevistes comencen 3, 4, 5 minuts abans. En el millor dels casos, de vegades ni això, depèn què passi abans. si no hi ha temps, doncs te l'has de guanyar amb una primera aproximació, amb una presentació. I jo he sigut de l'escola de marcar un... d'anar a posar una mica d'estora, i quan hi ha l'estora està una mica estirada, llavors fas les preguntes que creus que has de fer. Perquè he entès, i així també em va demostrat altres col·legues que ho han treballat al revés, que si tu entres com el fiscal implacable, el convidat es tanca en banda i no li treus res. Mm-hmm. Mm? Aleshores, hi ha grans noms del periodisme català i espanyol que han utilitzat o que utilitzen aquest mètode, i al final dius, el balanç, quants titulars són? Pocs.
No et relaxis, que entrem en el tram final de l'entrevista, per tant, eh? Vull dir que ara ja et tenim ensabonat i raspallat,
no
i ara,
relaxar
ara venen les preguntes que...
En aquesta posició que tinc avui, no em puc relaxar.
No em relaxaria... Només et relaxes aquí?
No, tampoc, però en aquesta menys, perquè no és la meva.
La de convidat, vols dir?
Sí, doncs sí.
Marina, va, continuem.
Un altre artista internacional que va passar també pels micròfons del matí de Josep Cuní, si no em corregeixes un parell de vegades, com a mínim, les tenim conservades a l'arxiu, George Moustaki. Hem recuperat una entrevista, en aquest cas, del 6 d'abril de l'any 89.
Monsieur Moustaki, bonjour, bon dia.
Bon dia.
Benvingut, bienvenido. Le veo muy veraniego, ¿no?
Sí, porque hay sol, estamos en el Mediterráneo, es una ilusión de estar en verano.
Pero la temperatura de la calle es fresca.
Un poquito, sí.
Y le veo en manga corta, como si estuviera usted de vacaciones.
Sí, me siento un poco de vacaciones.
¿Por qué?
Porque cuando llego el Mediterráneo en Cataluña es un poco como regresar en mi tierra, en un sitio familiar donde la temperatura es más suave que en París. Los colores más fuertes.
Faltan pocos días.
Ha plogut des d'aleshores, també la sonoritat és la que era, però no sé si era un ídol també, per hi ha molta gent de la teva generació que el Moustaki era una icona.
Ho era, per mi ho era, sí, ho ha estat sempre. La Metec és una de les cançons a les que recorro sovint. Mm. Trobo una cançó fantàstica.
Era fàcil d'entrevistar?
No m'ha semblat... Vaja... No et sabria dir ara qui m'ha semblat més difícil d'entrevistar, perquè aquesta memòria no la tinc tan fresca i perquè també amb el temps ho relativitzes, no? No recordo cap... Ni la Nina Simone, ni el Moustaki, ni qualsevol dels molts que m'havia donat que fiqui. Ara em passa que de vegades, davant dels obituaris... He de recordar, sobretot a nivell internacional, he de recordar, el vas entrevistar o no el vas entrevistar? Mm. Aquest o aquella, no? I generalment miro, perquè tampoc no tinc cap arxiu ni guardo gaire documentació de res, i acabo resolent que en general sí. En un moment o altre...
L'has acabat fent a tothom.
Gairebé tothom que hagi passat per Catalunya, sí.
Va, doncs escoltem-ne un altre, en aquest cas no és un artista internacional. Trucada telefònica, José María Ruiz Mateos... Any 88, setembre del 88, per tant, Rumassa, que ja havia estat expropiada, feia tot just un parell de setmanes que Ruiz Mateos s'havia fugat d'Espanya. No es va presentar a l'Audiència Nacional, ningú sabia on parava, pesava més sobre ell un ordre de cerca i captura. Li truqueu, respon la trucada, i no només això, sinó que confessa amb tota naturalitat on és.
Don José María Ruiz Mateos, buenos días.
Buenos días.
Supongo que si le pregunto a usted desde dónde me llama, no me va a contestar.
No importa, Frankfurt, Alemania, estoy en este momento.
Esta parece ser entonces que es su ciudad, ¿no?
Bueno, yo he viajado en estas 3 semanas de protesta aquí, llevo exactamente por 5 países y he estado 5 veces en España. Porque simultaneo el extranjero con España, primero para demostrar... de que lo mío no es en absoluto una fuga, sino una llamada de atención después de cerca de 6 años para que Felipe González reaccione un poco del error tan grave que ha cometido y actúe en consecuencia. Pero curiosamente, a pesar de que él está poniendo en evidencia, en ridículo, pues a la policía y a la propia justicia española, instancias del Estado, pues resulta que no pasa nada.
Don José María, vamos a ver, entonces usted desde hace 3 semanas entra y sale de este país con toda tranquilidad. Exactamente, ¿no?
Exactamente. De la manera más pintoresca en algunos casos, pero la verdad es que salgo y entro.
¿Pero qué pasa? ¿Se pone usted una peluca?
No, en absoluto. Y entonces, pues es una manera de demostrar que se puede hacer todo eso, a pesar de que han dado orden a la Interpol en el mundo entero de que se me persiga.
De fet, va ser tot just 10 dies després que el detenen al Vendrell, torna a presentar-se a l'Audiència Nacional i llavors es produeix la fuga que tots sabem, efectivament, Josep, en perruca.
En perruca, efectivament, sí. Mm.
Déu-n'hi-do, quines històries i quines vivències i quin arxiu.
Hi havia on escollir, hi havia on escollir.
Mm. Què més, Marina?
Va, una altra conversa que ens ha sorprès moltíssim. En aquest cas, és del 4 de maig del 1989. Expliqueu aquell matí, Josep, una notícia impactant d'una dona a Chicago que reclamava l'eutanàsia del seu fill malalt. Any 89 no era legal l'eutanàsia i la dona, doncs, de
Chicago... Ni era corrent parlar-ne.
Exacte. I la dona, la notícia del dia és que havia decidit desconnectar el seu fill. No se'n parlava, li dediqueu l'editorial, en parleu. I un dels moments més sorprenents d'aquella conversa és que truca una dona, no sé si ho recordes, ara escoltarem la situació, una dona, una oient anònima del matí de Josep Cunic, que confessa que no cal anar als Estats Units per trobar un cas així, que ella s'ha trobat en la mateixa situació, que havia desconnectat el seu fill i que trucava al matí de Josep Cuní per explicar-ho, perquè estava farta que la societat, any 89, important això, l'acusés de criminal.
Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm.
Miri, jo vaig desconnectar el meu fill d'un aparato. Això m'ha ocasionat una previsió de judici que tinc per assassinat en primer grau, la separació del meu marit, el rebuig de tota la meva família, i ningú ha entès, o ningú, bé, jo crec que ningú m'ha entès encara, que el meu fill havia perdut la meitat del cervell, per no dir la tercera o quarta part d'ell, amb un accident de tràfic, era irreversible, s'estava fonent, lligat amb un llit, lligat, amb tot això que vol dir, i connectat...
Tu això t'ho trobes en directe, Josep, eh?
Sí, és que aquesta és la importància i la força de la ràdio. Sí, està molt bé el Mostaquí, està molt bé la Nina Simón, està molt bé el Ruiz Mateos, la perruca, entrar i sortir d'Espanya quan la Interpol l'estava buscant. Però la força de la ràdio és que truca aquesta persona i diu això que vostè està dient a mi m'està passant. Aquesta és la connexió que fa que aquest mitjà sigui imbatible.
Mm. Sí, sí.
I una de les altres grans notícies que va tocar explicar el matí de Josep Cuní, en aquest cas ja més cap a l'etapa final, va ser el segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot va ser el 20 de novembre del 1992. Doncs bé, 5 mesos després, per tant, 14 d'abril del 93, entrevisteu en aquell cas, aquell matí, a qui va ser el portaveu de la família durant tot el segrest, en Joan Capdevila.
Dimarts que ve farà 5 mesos que la farmacèutica olotina Maria Àngels Feliu va ser segrestada. I no hi ha notícies que puguin indicar quin és el seu estat de salut. La família de Maria Àngels Feliu, i especialment els seus tres fills, viuen encara amb l'angoixa d'aquest segrest, que ja s'ha convertit en el més llarg de la història d'Espanya, fet per delinqüents comuns. Si més no, això és el que es pensa, senyor Capdevila.
Sí, efectivament, això és el que es pensa.
Vostè ens deia ara fa uns instants que no hi ha dissortadament cap novetat d'última hora, però vostès no perden l'esperança.
No, nosaltres no perdem esperança perquè no és que creiem que la Maria Àngels estigui viu, no, sigui, no és una qüestió de fe, sinó que n'estem convençuts que està bé. El que passa que resulta molt i molt difícil de suportar aquesta angoixa de falta de notícies.
És al·lucinant com 30 anys després continuem recordant aquell segrest, eh?
Home, va ser d'un impacte social realment important, eh? Molt important. Mm. Una sacsejada... Això pot passar, i això passa. No?
I al costat de casa.
I amb la persona que menys et pots arribar a imaginar, encara que no la coneguis o que no haguessis sabut res abans.
Mm. Amb què acabem, Marina?
Una última data, 30 de desembre de l'any 94.
Avui els prego que els últims dos minuts me'ls deixin a mi. Avui excepcionalment. Ai, sí. I sense que serveixi de precedent. Eh?
Sí.
Moltes gràcies. Perquè el programa d'avui, el programa que ara s'acaba, tanca una setmana, tanca un mes i tanca un any. Però aquestes paraules tanquen també un període molt més llarg de permanència ininterrompuda d'aquesta veu en aquesta antena. Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar...
31 anys després, el comiat del matí de Josep Cuní, que hem volgut recuperar també amb la Marina Laminos i aquest arxiu. Avui el Josep Cuní, que ens ha visitat a l'Eclipsi del Solament, i aquí li donem també moltes, moltes gràcies, i fins la propera, Josep.
Quan vulgueu, gràcies.
5 minuts per arribar a les 12. Pausa, notícies, i continuem també el suplement fins la 1 del migdia. Ara tornem.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat. El suplement, amb Roger Escapa.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Segons un estudi del doctor McDougall, l'ànima pesa 21 grams.
Ni més ni menys.
I si fos així, quant pesaria l'ànima d'una pel·lícula?
I quin sentit tindria posar-hi l'ànima si després no ho podem celebrar?
Ànima. 3Cat amb els 18ens Premis Gaudí. Aquesta nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Aquesta tarda, si vols esport, sintonitza el Tot Gira.
Atenció!
Obrim programa a les 4 de la tarda connectats amb els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo.
Viurem la jornada de la Lliga F amb el Real Madrid Espanyol, el Real Societat Badalona i el Logroño Barça.
També seguirem el Barça Girona de l'ACB, el Liverpool City de la Premier i el Barça Atlètic Terrassa.
A més, farem la prèvia de la Super Bowl amb Ferran Àngel i l'equip de tots els Blitz i reobrirem les portes de la melé del Tot Gira amb Eudald Serra i Toni Murciano per analitzar la primera jornada dels 6 Nacions.
Tot Gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Per què heu volgut posar al centre d'aquesta obra Maria Magdalena?
Per mi, darrere de Maria Magdalena anem totes.
Aquesta setmana, Carme Portacelli i Inés Boza, creadores de l'espectacle Maria Magdalena.
Cap dels quatre evangelis canònics que els senyoros de l'Església van considerar que eren els bons diuen enlloc que fos una prostituta. Llavors la pregunta és, i llavors com és que hem passat aquí?
El divan, el valor de la conversa.
Hi ha més dones que estudien vides de dones perquè, lògicament, necessitem referents com n'han tingut els homes.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Tot canvia. Les històries, les mirades, les eines... Sota el lema Things Change, Animag, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, posa el focus a la transformació com a eix central. Curtmetratges i llargmetratges, estrenes, monogràfics i conferències amb creadors nacionals i internacionals del 19 al 22 de febrer a Lleida. Més informació a animag.paeria.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Un any més torna al Festival Internacional de Màgia de Badalona. Fins a l'1 de març, Badalona es converteix en l'epicentre de la màgia amb una programació pensada per a tots els públics que reuneix grans figures de la prestidigitació i noves promeses de l'escena internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Nit de Premis Gaudí.
Nit de cinema català.
Nit de Catalunya Ràdio.
Frontera.
Per què els estàs ajudant?
Aquesta gent que fuig no fa res que no fessin nosaltres fa 4 dies.
Romeria.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto.
Sira.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Estrany riu.
Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
Va ser en aquest mateix viatge.
En un dels anys més disputats dels últims temps, seguirem el minut a minut de la Gala dels Gaudí i us explicarem tot el que hi passi.
Diumenge a les 8 del vespre, la Gala dels Premis Gaudí en directe des del Gran Teatre del Liceu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Amb Toni de la Torre, l'equip de la Finestra Indiscreta i els serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.